Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Es nota que ens agrada aquesta sintonia. Carme Serret, mira, sota la taula tens un botonet per donar-li el volum dels auriculars. Jo ja fa estona que estic sentint la sintonia i ella fa estona que s'està esperant com sempre, venir-nos a parlar del món dels llibres, de les històries. I avui una que està... És una història entranyable, diríem, no? Encara no la conec del cert. Molt xula aquesta portada. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui de què parlem o amb qui parlarem?
Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a la Maricel Auladell, perquè la Maricel fa un temps va escriure un llibre que es diu La iaia de Sant Cugat quan era petita. Avui hem convidat a la Maricel perquè ens parli d'aquesta història tan entranyable que en el temps que tinguem anirem desgranant una miqueta, perquè és una història en format, diríem, d'il·lustrat, de conte, però no aparentment, podríem dir, és un conte infantil, però jo penso que és una història que no és ni infantil ni no infantil, és una història per tots. Bon dia, Maricel.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres per parlar d'aquesta història que tu vas escriure fa un temps.
Ja.
La iaia de Sant Cugat quan era petita. Ens pots explicar una mica, Maricel? La Maricel és santcugatenca de tota la vida.
Home, clar, si has escrit aquest conte de la iaia de Sant Cugat.
I això es nota perquè el llibre, a més, és un recorregut, fins i tot topogràfic, pel Sant Cugat del segle de principis del segle XX. Veureu que surten algunes cases emblemàtiques, llocs, en fi, l'anem desgranant una mica. Maricel, explica'ns.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me aquí. Honor. I bueno, jo, el llibre, inicialment, com va sortir la idea de fer un llibre? A l'últim any de la guarderia de la meva filla, jo volia agrair a la guarderia el tricicle, no? Agrair-los els 2 anys amb la meva filla, i se'm va ocórrer fer un llibre. Vaig fer un llibre d'un nen que va a l'escola amb frases petites i ja està. I llavors una mare, quan ho va veure, va dir, oi, et podries dedicar a això? I allò que dius, ai...
Pues, van obrir els ulls.
Sí, m'havia passat molt bé, i just mentre feia això, la meva àvia em va explicar aquesta història, que segurament me l'havia explicat altres vegades, però bueno, en aquella vegada la vaig escoltar. Ella tenia 98 anys quan me la va explicar, i vaig dir, ostres, l'escriuré i li donaré pels seus 100 anys. I així va ser com vaig començar. Llavors vaig començar fent la història, però clar, no hi havia fotografies, llavors vaig buscar algú que fes els dibuixos, i inicialment l'havia de fer una amiga d'una amiga, però era molta feina i em va dir que no podia. I llavors, parlant amb la Mariona de Cal Tartraner, és una de les cases que surt al conte, em va dir, vés a l'escola d'art d'aquí Sant Cugat, li expliques al Paco, el que era el director aleshores, i potser hi ha algú que vulgui ajudar-la. És el que vaig fer. Vaig anar allà, li vaig portar el conte escrit i li vaig explicar que buscava algú que em fes els dibuixos i li pagava els dibuixos, o si li interessava, és a dir, fèiem els dibuixos i intentàvem publicar-lo. Llavors el Xavi, que no el coneixia, ara ja el considero amic, li va agradar molt la història, perquè tot i no ser de Sant Cugat es sentia identificat, perquè els seus pares també van venir del sud amb el tren, i la seva àvia també cosia i tot això. Llavors, pues, ens vam avenir molt bé, també els dibuixos van encaixar molt amb el que jo buscava, i va voler, i va dir, no, això ho publiquem, que segur que interessarà a més gent, no només a la família.
Això que la iaia cosís, és, jo crec que és un element molt important, perquè a més tens la portada on que podríem dir que queda resumit una mica l'essència de la història. Antigament a totes les cases les dones tenien una màquina de cosir, i aquest és l'element que trobem a la portada. Però explica'ns una mica com era aquesta iaia. Ui, la teva iaia, com era?
La meva iaia, un encant de persona. Jo sempre he pensat que, bueno, era la millor iaia del món, suposo que tots els nets ho pensen, però molt, molt generosa, molt, molt tranquil·la, molt d'idees fixes, no? Com ella volia cosir i bueno, ja surt en el compte, no? Tot i que intentaven els pares que anés cap a un altre camí, doncs ella, no, jo el que vull és això, i va seguir amb això. I bueno, la gent que la coneixia, tothom deia el mateix. Vull dir que no.
La història que ha escrit la Maricel comença així. Diu, ja és dijous. Avui, després de l'escola, aniré a berenar a casa la iaia. Visca! El dia em passa volant. Quan surto de l'escola, la mare m'espera per anar cap a Cal Bolet, on viu la meva àvia. Cal Bolet és la cistelleria que hi ha al carrer Santa Maria, aquella que quan hi entres sembla que viatgis al passat, amb sostres alts i aparadors de fusta. Com que ahir va ser el seu aniversari, avui tindré un berenar molt especial. Pa amb formiguetes. Però no us penseu que són formigues de veritat. És pa amb mantega, xocolata ratllada i una mica de sucre. És boníssim. Això sí, el que més m'agrada és escoltar les aventures de la meva àvia Teresa quan era jove.
Era tot el meu món llavors, quan a la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més.
Maricel, els dijous a casa l'àvia, i aquests dijous a casa l'àvia ella explica com amb 8 anys va sortir de Lorca, del seu poble, i va arribar a Sant Cugat. Va ser tota una aventura, una aventura en el sentit que el pare i el germà hi havien marxat uns anys abans, quan el pare anava a fer la brema a França amb el fill petit, que anava per necessitats de salut, el va acompanyar, però no els van deixar passar perquè no tenien papers, i de tornada van quedar-se tots dos a Sant Cugat. Al cap d'un temps va arribar l'àvia petita, oi?
Sí.
Això és el que t'explicava, i tantes coses, la teva àvia, no? Què ha significat per tu tot això, Maricel? Tota aquesta transmissió, tota aquesta narrativa, tot aquest coneixement també de la teva història.
Sí. No, m'ha omplert molt, no?, el saber com va arribar. Ella mateixa diu que quan va arribar aquí a Sant Cugat mai hagués imaginat que la resta de la seva vida l'hagués passat aquí, no? I bueno, doncs és saber més coses, més, bueno, per conèixer-la més a ella, no? Perquè, bueno, part d'aquest conte em va explicar també, bueno, vull fer la segona part de com coneix a l'avi, i em va explicar altres històries, i bueno, i fins i tot en algun cas alguna cosa que li havia passat no tan agradable, que potser si no hagués sigut per escriure en el llibre, ella sempre explicava les parts bones, però el voler més la història, doncs, bueno, conèixer-la més a ella, realment, no només escoltar-la, no? A vegades anem als avis i sempre ens expliquen la mateixa història i els escoltem, però no els escoltem, sinó que era una escolta activa, no? De dir, ai, i això com ho vas fer? I això per què? I, no sé. I em va agradar molt el tema aquest de l'esforç, no? Que una mica es perd també ara, no? Però que si realment vols una cosa, t'esforces i poses tot el, bueno, tot el deixant-sis.
A mi m'agradaria dir-li a la Maricel que, tot i que aquesta sigui una història particular, una història de la seva història, de la història de la seva família, segurament a Sant Cugat, hi ha un bon grapat de gent provinent del sud, als anys 60, que van arribar a Sant Cugat i aquí s'hi han quedat, han fet les seves arrels i aquí han crescut els seus fills i ara els nets. Vull dir que es podrien identificar perfectament amb aquesta història de la teva àvia, l'àvia de Sant Cugat.
Sí. Segur. Sí, sí. No, si ja et dic que el que fa els dibuixos, tot i no ser de Sant Cugat, li va encantar i es va sentir identificat. I ell sí que va ser el que... Bueno, al final del llibre hi ha un mapa per localitzar les cases, no? Perquè bueno, parla de quatre cases del poble i ell va dir, home, jo que no conec Sant Cugat, pues, un mapa i ficar les cases i una mica de per què tenen els noms, no? Com Cal Tartraner o Cal Bolet. I bueno, hi vam fer així.
Home, ens en falten dues.
Cal Tartraner i després Uniformes Prats, que bueno, ell ja va viure davant de la casa, però ja no existeix, i llavors vaig agafar Uniformes Prat i després Cal Gerrer, que va ser on va estar vivint el meu besavi doncs, els primers dos anys d'estar aquí. Dormia allà.
Perquè en aquell moment era com un hostal, oi?
Sí.
I bueno, ho expliques, no?, que l'avi i el besavi, perdó. El besavi, ho dic
sí.
Bé, no?
Sí, sí.
I el fill es van quedar, el germà de la teva àvia, es van quedar a Sant Cugat treballant. El pare treballava a la construcció, feia poc havia arribat al ferrocarril,
sí.
Però de fet ell va treballar a la construcció, no?
Sí, bueno, va venir amb la idea de treballar, perquè és el que li van dir, que a Sant Cugat acaba d'arribar el tren i hi ha molta feina per, bueno, per fer el tren, que era la via cap a Terrassa, i ell va venir amb la intenció, però abans d'arribar, suposo, allà, es va trobar també un company de Múrcia i li va dir, aquí estem, no sé quina casa era, però estaven construint i es va quedar allà i a gust, i bueno, dos anys que es va quedar, quan en teoria era només perquè el fill es recuperés. Bueno, ell estava malalt, el fill, i el metge li va dir, no, em porta tal a prendre les aires, no?, a canviar d'aigua, no sé com ho deien abans. I és això el que va fer, i el fill es va recuperar i es van quedar aquí dos anys, i després van dir a la família que vinguessin ells.
I l'àvia explica el viatge des de Lorca fins a Barcelona, després des de Barcelona, bueno, fins a València. Era tot un periple, perquè estem parlant dels anys 20, de principi dels 20. I com després arriben a Barcelona, i de Barcelona a Sant Cugat, no? I l'àvia, des de molt petita, li agradava molt cosir. I veia la mare cosir, oi? I la mare es va comprar una màquina de cosir i la tancava en clau, diríem, perquè la nena, la teva àvia, no la toqués, no? I un dia explica la història, que li va passar una cosa... Bueno, potser no l'expliquem, el que li va passar, però el que sí que es veu és que l'àvia Teresa tenia caràcter, tenia empenta, i el que tu dius, no?, acabes de dir, i ho dius també en el llibre, no?, la idea aquesta de l'esforç, de lluitar pel que un vol, no? I ella volia cosir. I de fet, va anar a parar a Cal... Digue'm tu el nom.
A Cal Tartraner.
Sí. Perquè ja tenia moltes facultats, ja es veia que cosia molt bé, no? I allà li proposen de fer, doncs, d'ajudant, no?
Sí, d'aprenent.
D'aprenent. I hi ha un trosset que diu així, quan arriba... doncs si tantes ganes tens d'aprendre, aquí estem encantades d'ajudar-te. Jo no m'ho acabava de creure. Per fi podia aprendre a cosir amb una modista. Moltes gràcies, senyora, em vaig afanyar a dir. Si us plau, digue'm Manaleta, abans de seguir, amb quin idioma vols que et parlem, en castellà o en català? Parli'm en català perquè en castellà, el castellà ja el sé, el vaig dir jo. Això mateix ens dona idea, no?, també del temperament i del caràcter, no?, de l'àvia. El castellà ja el sé, vull aprendre, vull... I l'àvia Maricel va morir l'any passat amb 103 anys, oi?
103 anys, sí.
I m'explicaves abans, a més, que això era una cosa que ella explicava, no?, com l'interès per aprendre el català...
Sí, bueno, de fet, després que això sortiria en el segon llibre, a Cal Tartaner tenien el calendari aquest Maragall, no? Que sempre van frases de català o ja receptes, on encara el fan. I pues, cada dia que anava s'emportava el paper a casa i llavors ella copiava la frase, és a dir, va aprendre el català...
Autodidacta.
Exacte, totalment. I de fet, de gran, quan parlava castellà, ningú diria que era murciana, no? Tenia accent inclús català, era molt curiós.
Clar, perquè s'hi havia posat pues, doncs molt petita i amb molt interès, no? Abans ho comentava amb la Maricel. A mi em commou molt aquesta història perquè està escrita molt bé, amb molta tendresa. És molt experiencial, lògicament. Les il·lustracions del Xavi Oronés també ens recreen una mica aquell temps, no? Aquell temps, els colors fins i tot, no? Aquella època, diríem, antiga, no? Però la idea de la transmissió, abans ho comentàvem amb la Maricel, l'important que és la transmetre, narrar, explicar als avis, als pares, perquè si no com fem, no? Si creiem que tot comença amb nosaltres, ens perdem tant del que som si no coneixem d'on venim, que han fet els que estan darrere nostre, a nivell familiar, per exemple, doncs perquè nosaltres siguem on som i puguem fer el que fem, no? Jo crec que s'ha perdut... Bé, de fet, tu comentaves, Walter Benjamin deia, ja l'any 30, va escriure un llibre que es deia Narrar, i en la narració diu ell, si no hi ha narració, perdem transmissió, si perdem transmissió, perdem experiència, si perdem experiència, perdem part de la gran herència de la humanitat, no? Del que som. En aquest sentit, jo imagino que per tu, però també pels teus fills, tots els teus fills. Aquesta història, que és la història de la besàvia, suposo que tu els has llegit, ells la saben, o vull dir, perquè la coneixen, evidentment, però vull dir, com veus tu aquesta idea de... que potser, aquesta idea o aquesta necessitat actual de transmissió, que jo crec que està una mica en decadència. Com ho veus tu?
Bueno, jo sí que crec també que està en decadència, però de fet, la idea de fer el llibre, a part de regalar-li a la meva àvia, també era per això, no? Pels meus fills, pels meus nets, no? Poder-li explicar la història de... I després, bueno, la meva germana viu a Anglaterra i també pensava, no?, que es perd una mica aquesta història. En canvi, amb el llibre, pues, li pot explicar també a la seva filla i que ho faci més història viva, no? Però sí que és cert, bueno, abans en parlàvem, no?, que ja no es parla tant. És a dir, els avis sí que són els que t'expliquen les històries, però amb els pares, per exemple, que anem més de bòlit i ja no és allò de seure al costat de la llar de foc i que et vagin
explicant. Els avis ja no els tenim a casa.
Ja, bueno, això també.
Aquest és el problema.
Sí, però la idea de donar el temps a vegades, de donar el temps, una mica com a donació en el sentit del temps per narrar, el temps per explicar. I clar, sembla que si no es creen també aquests vincles, aquests hàbits, hi ha un moment que potser com que ens n'hem fet gran, però no ens interessen les històries que ens expliquin. En canvi, jo crec que quan tot això es cultiva des de petits, és, a part de que és una riquesa de transmissió magnífica, un, com tu deies, no, diu, jo escoltava i escoltava, m'interessava molt el que m'explicava. Perquè, clar, són històries, a més, molt ben explicades, perquè són històries de
vida. I són reals.
I són reals, són experiència. I així transmet la Maricel o la d'ell en aquest llibre, doncs, la història de la seva àvia. Quan acaba el llibre, ell s'acomiada i diu, fins dijous que ve, que farem la faldilla, per la Nina, oi? I t'explicaré com vaig conèixer el teu avi. I el lector... arriba al final del llibre i diu, jo vull saber com va conèixer l'avi i en aquest sentit, Maricel, ens escriuràs.
Sí, bueno, ja m'han dit diverses persones, eh? I quan fas el segon? I bueno, l'hem de fer, el que passa, bueno, com que ha sigut autopublicació, doncs, de moment no hem recuperat la inversió, volem buscar a veure si trobaríem algun sponsor o algú per poder fer el segon i si no, doncs, suposo que al final tirarem. El que passa que també el Xavi a vegades té altres projectes i clar, com que és una cosa que...
Això has de fer un Verkami.
També, mira, ho podríem fer així.
Clar. Doncs, és com funcionen les coses, moltes coses.
Sí que ens agradaria molt, Maricel, als teus lectors, doncs, continuar els dijous a Calàvia escoltant com va conèixer l'avi, no? Pels nostres oients els direm que el llibre el podeu trobar a les llibreries de Sant Cugat, sí, a la llibreria al Pati de Llibres, el podeu trobar al Celler dels Llibres, a la llibreria Alexandria i també a Cal Bolet.
A Cal Bolet.
Oi?
Sí.
I a Cal Bolet és la cistilleria que hi ha al carrer Santa Maria, com explica el llibre, ben coneguda per tots, allà hi és, i tots hi passem pel davant moltes vegades. És un lloc entranyable, on hi entres i sembla que no ha passat el temps. I allà també trobareu el llibre, perquè la Maricel és de Cal Bolet.
De Cal Bolet,
sí. Molt bé, Maricel. Doncs moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest trosset tan important de vida de la teva àvia i també de la teva. M'agradaria demanar-te, Maricel, encara si tenim un minut,
sí,
que ens recomanis com a lectora, com a mare, com, en fi, algun llibre que tu vulguis recomanar als nostres oients i a nosaltres.
Bueno, jo ara, com amb els nens petits llegeixo molt poc, estic més ficada en contes infantils. Hi ha un llibre que m'agrada molt, que és el Anirem a caçar l'os. El que passa, bueno, a mi m'agrada la versió anglesa, perquè la fan molt repetitiva. La versió catalana canvien les coses, però amb l'anglesa és molt repetitiva. A més, hi ha una pàgina en blanc i negre, una en color, una en blanc i negre, i als nens els agrada molt, i de fet fins i tot acaben explicant-lo ells, perquè com que és molt repetitiu, no?, que diu, oh, quin dia més meravellós, i t'ho acaben dient, i oh, no, no tenim por, i por també, el meu fill de 3 anys, el oh-oh, també. És un llibre que molt maco, i per Sant Jordi de l'any passat el vaig anar a explicar a l'escola Bressol, a tots els cursos, i fins i tot els més petits estaven escoltant-lo, vull dir que és així per nens petits.
I la Maricel té aquí el llibre en anglès, en castellà, o en català, la traducció és?
Jo crec Vamos a caçar el oso, en castellà.
I està en castellà i en català,
sí,
em sembla, traduït. Perquè qui t'ha traduït això?
Això ja no
és... Ah, bueno, no, perquè tu és la versió anglesa. Bé, és un llibre, no sé, les il·lustracions precioses, molt boniques. I jo també aprofitaria per recomanar avui un llibre, un àlbum il·lustrat, que es diu Los fantásticos libros voladores del senyor Maurice Lesmour. Està basat el llibre, de fet, en un curt animat que del 2011, que va ser guanyador d'un Oscar al cine d'animació. És del William Joyce, que té altres llibres, sempre il·lustrats d'una manera meravellosa, i aquesta és una història d'amor als llibres ja. I les històries.
Avui ens anarem carregats de llibres per passar la tarda. Gràcies, Carme. Gràcies, Maricel. Ens tornem a trobar... Ja t'ho explicaré després.
Un dijous d'aquests.
Sí, un dijous. Gràcies. Arriben les notícies de les 11.